Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la doctora Núria Carol, investigadora del grup per l'estudi de la violència cap als humans i animals. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Senyora Carol, l'estudi que acaben de presentar i que ho han fet al Congrés de la Societat Americana de Criminologia exposa una conclusió bastant important i que desenvoluparem al llarg d'aquesta entrevista, que la violència cap als animals va estretament lligada a una futura i possible violència a la llar, violència domèstica. Per què?
Doncs la veritat és que és bastant de sentit comú. I a vegades, quan fem les recerques, tenim aquella sensació de que estem buscant simplement dades per donar una coherència o per donar una mena de solidesa a allò que tots pensem, allò que molta gent em diu després. Clar, és que qui fa mal a un animal, com no farà mal a una persona? En el cas del maltractament dins de l'àmbit domèstic, el maltractador és molt hàbil en aquest sentit. I quina és la millor manera de fer mal a la dona? Perquè parlarem de la dona com a víctima perquè és la majoria dels casos, encara que també hi ha homes maltractats. Les úniques fonts d'efecte, després de tot el cicle de la violència, en què la dona queda aïllada de la seva família, de les seves relacions, del seu entorn laboral, del seu entorn d'oci, acaben sent els seus fills, si en té, i els seus animals de companyia. Per tant, el maltractador anirà a fer mal als fills i a l'animal de companyia per tal de fer mal a la dona. I el mal pot ser des de obligar-li a veure pràctiques sexuals i demanar silenci a canvi, perquè si no les continuarà fent. Les pràctiques sexuals, o sigui, els abusos sexuals poden ser tant cap al fill com cap als animals, com cap a ella mateixa. És a dir, coses que pel dia a dia ens resulta molt difícil pensar que aquestes coses tan terribles estiguin passant, però sí que estan passant.
A més, Núria Carol és una de les responsables, com dèiem, d'aquest estudi, que han fet a partir d'una mostra estudiant individus, diguem, violents, amb un passat conflictiu, alguns que fan condemna, i les dades parlen per si mateixes. Un 41,7% d'aquesta mostra ha pogut constatar que prèviament havia maltractat animals abans d'executar, diguem, la seva violència 100%.
Exacte, la nostra mostra en aquest estudi en particular és especial perquè és una mostra d'individus que estaven condemnats per delictes violents o molt violents, incloent assassinats, agressions sexuals, serials, i a més estaven diagnosticats de trastorn antisocial de personalitat, i nosaltres volíem veure d'aquests quants a més tenien el que s'anomena trets de psicopatia. No, és a dir, aquella fredor, aquella manca d'empatia, aquella impulsivitat, el menyspreu absolut pels sentiments i per la vida i les emocions dels altres, no? Que clar, això són persones que tenen un potencial molt perillós. I clar, tampoc és te'ls vas trobant cada dia, vull dir que ja eren uns individus especialment perillosos, no? Però vam dir, bé, doncs ens interessa veure quins factors trobem en comú en ells, també comparant-ho amb altres mostres d'altres estudis, com per exemple un estudi que vam fer a l'FBI, que era amb agressors en sèrie, que a més també molts d'ells eren assassins en sèrie, com en Jeffrey Dahmer, el carnisser de Milwaukee, que aquest segur que els hi sona a tots els nostres oients. Doncs més o menys veure una mica quins factors en comú tenen aquestes persones, perquè nosaltres puguem fer una miqueta de predicció del risc de violència quan els tenim a les fases més primerenques. És a dir, un xaval o un nen que comença fent segons quines atrocitats als gats i als gossos del carrer, alerta. Mai hem de pensar aquella cosa que jo sempre dic que és tan perillosa de només és un animal. No, aquí ja estem fallant nosaltres perquè estem sent totalment desconsiderats cap als sentiments dels animals, no?
O sigui que
seria, també cap a la societat.
Seria l'animal detectar aquesta violència cap a l'animal com una predicció futura d'un comportament violent ja cap a les persones. De fet, també m'ha semblat molt interessant la qüestió que la mascota pugui ser utilitzada amb finalitats violentes per intimidar i també per fer xantatge emocional a la víctima.
Sí, com comentava abans, no, aquest xantatge emocional pot abarcar moltíssims comportaments aberrants i que són terrorífics. Hi ha històries tremendes, des de que les dones, per exemple, són capaces de superar una barrera molt, molt, molt difícil, que és marxar de casa, i anar a un refugi d'acollida, doncs el maltractador enviar-los una cinta de caset o de vídeo on es veu com tortura l'animal i la dona tornar. És a dir, sempre es castiga qualsevol iniciativa de la dona, tant d'autonomia com de voler deixar el marit, com de voler sortir amb les amigues a través de maltractar l'animal de companyia.
Perquè l'animal de companyia esdevé un membre més de la família i, per tant, doncs, se n'utilitza també en el mateix sentit. A més, és que també, doctora Carol, ens preguntem una cosa, perquè no deixa de ser una mica un peix que es mossega la cua, perquè aquests maltractadors d'animals, en molts casos, provenen de famílies on també hi ha hagut actituds violentes. Per tant, és com un cercle viciós, no? A mi m'han maltractat, per això jo maltracto i així successivament.
Sí, no és un mite, no? Sinó que ho trobem nosaltres. I les investigacions de gent que en sap moltíssim més que nosaltres també ho diu, no? Que hi ha aquest cicle de la violència en què per un maltractador és un factor de risc convertir-se en maltractador precisament el fet d'haver patit maltractaments i abusos de petits, no? Nosaltres ho vam veure en la nostra mostra també de psicòpates, no? Molts havien estat maltractats de petits i alguns era la primera vegada fins i tot que explicaven que havien abusat sexualment d'ells. I estem parlant de persones que alguns tenien 40 i 45 anys. És a dir, que fins i tot a l'edat adulta, ja entrant a la maduresa, encara estem detectant tant per maltractadors, fins i tot com de víctimes, abusos sexuals. Són persones que durant tota la vida han estat arrossegant moltes dificultats socials, potser molts problemes personals, moltes coses que no sabíem exactament què els acabava de passar, no? I doncs per fi acaba sortint el que, no? Una aquella espina que tenen clavada, que és el que no els deixa tenir una vida lliure, una vida normal, no? Entre cometes, si és que hi ha una vida normal. I per això és tan important, no? Enllaçant amb la pregunta que em feies, no? Amb el comentari, l'educació. O sigui, des de ben petitons, encara que els nens hagin estat maltractats, no hem de pensar que són casos perduts, no? Sempre, precisament, una de les coses fantàstiques que tenim és que a través de l'educació podem canviar creences nostres, podem aprendre noves maneres de relacionar-nos, maneres que no fan mal als altres, maneres assertives de dir les coses sense fer mal. I això és molt important, que els nens ho aprenguin des de ben petitons. És a dir, no hem de perdre l'esperança ni molt menys.
Evidentment, el tema que estem tractant en aquesta entrevista, doctora, va molt lligat, no?, a la seva lluita per la prohibició de les curses de braus, que finalment doncs, va sortir d'una forma victoriosa amb aquesta iniciativa legislativa popular. Vostè, arran d'aquest estudi, evidentment ho lliga estretament a aquesta prohibició i fa paral·lelismes entre la violència de gènere que pot donar-se en el cas d'aquells espectadors i d'aquelles persones que practiquen les curses de braus. Llavors, hem d'entendre, un torero potencialment té més números per ser un maltractador en un futur? Suposo que aquesta és la pregunta que es poden fer els oients, clar.
Ui, la pregunta del milió. Si la sabes. Nosaltres ho diem moltes vegades, eh? Doneu-nos una mostra de torers, és que els estudiarem, que és que realment tenim moltes ganes. No, sobre toreros hi ha molts pocs estudis fets, la veritat. I un que ja és el López Ibor, que el que mirava era uns paràmetres a nivell de transmissors cerebrals, i el seu equip el que va veure és que tenien com una petitona alteració, que el que feia era que, i de fet quadra molt amb com són ells, no? amb molta impulsivitat. De fet, ell deia, és que no calia ni fer un test químic per veure com, sinó ja simplement de veure'ls, com quan fas una entrevista clínica amb qualsevol altre pacient, ja veies la impulsivitat, no? I lliga també, sabés amb altres estudis, aquestes petites alteracions a nivell de neurotransmissors amb la recerca de sensacions. Són persones que han d'estar com contínuament estimulades, no? I ja quadra amb la professió aquesta que ells han triat, segurament amb una fàbrica, amb el tornavís, anar ajustant coses, doncs es moririen d'avorriment i no podrien més, no?
Sí, però jo suposo que respondre a això és difícil, no? Perquè no deixa de ser un debat molt polèmic, estem parlant d'un tema cultural, no. Partim de la base que un torero no es considera un maltractador, però vostès argumenten, basant-se en els seus estudis, que es donen totes les actituds de dominació, de superioritat, de mort lenta, que d'alguna manera també atribueixen al maltractador que trobem a casa, sense fer generalitzacions, evidentment, també.
No, clar, és que, de fet, el que no podem negar, que és el que nosaltres, tant jo com bueno, una carta que va estar signada també per 273 estudiosos de la violència cap als animals, que va ser adreçada també al Parlament, el que dèiem era, clar, no podem negar que és un comportament violent i extremadament violent, és a dir, li estem fent en un brau el que si se li fes en un gat o en un gos seria considerat delicte i en alguns estats dels Estats Units requeriria una avaluació psicològica i un tractament psicològic. Tal és el grau de crueltat i de carnissament. Llavors, com és possible que una societat que es vulgui considerar civilitzada, sana, empàtica, avançada, capdavantera, permeti que aquest espectacle segueixi continuant, no? I sobretot quan la major part de la població ja està en contra, perquè sempre que s'han fet enquestes, les enquestes han estat aclaparadores, i de fet la ILP ho va demostrar, no? que es van batre tots els rècords de recollida de signatures només en 3 mesos. I llavors, clar, tot el que sigui en una societat, no podem, és molt difícil parlar de causa-efecte amb violència, igual que no podem dir que un nen maltractat serà maltractador, sí que és un factor de risc. Llavors, tot el que siguin factors de risc que estiguin circulant per una societat, que es banalitzi la violència, que cada vegada que un nen crema un gat en el carrer, els pares li diguin, bé, si només és un gat, o sigui, aquests petits microcomportaments que van succeint són perillosos perquè són els que van desensibilitzant a la nostra societat. I precisament el que volem, jo crec, tots, sí, és que la nostra societat sigui una societat justament al contrari de com l'estem fent, que és psicopàtica, no? Com diu el sociòleg, el Jorge Sobral. Ho estem anant cap a una societat psicopàtica en què tot s'hi val i tots passem per sobre de tots. Volem al revés, volem una societat que ens preocupem pels dèbils, en què els dèbils els ajudem, no els hi clavem una banderilla, no ens en riem d'ells.
Llavors, doctora, hem d'eliminar videojocs, hem d'eliminar pel·lícules d'acció, la tele escombraria, la boxa... És que, clar, hi ha una infinitat de comportaments violents que tenim.
No, sí, jo això ho dic, mira, jo...
Clar, és que fas la reflexió de veure quins comportaments violents ens poden condicionar i influir, com per exemple una cursa de braus, partint d'aquesta base, no?
Clar, la cursa de braus és un comportament real i hi ha un animal que es mor de debò. I es mor d'una manera en què cap de nosaltres voldria morir. I aquells 15 minuts són d'una agonia que no ens podem ni imaginar. Llavors, un videojoc és una simulació. El que passa és que, hem de ser responsables. Llavors, els pares han d'estar una mica supervisant els nanos. O sigui, els nens, el que no pot passar, i això també ho deia en Javier Urra, no? quan era el defensor del menor, el que no pot passar, no podem prohibir els videojocs ni les pel·lis, però els nens han de saber distingir entre la realitat i la ficció. Entre ara em poso el meu casc i la meva espasa, no sé què, i me'n vaig a l'edat mitjana a conquerir, no sé què. Vale, doncs ara estàs jugant a un personatge, no ets tu, no és la teva vida real, no? O sigui, jugues, igual que jo, quan érem petits jugàvem amb indis i vaquers, no? Que ens matàvem també.
Per tant, siguem responsables, no? O sigui, que siguem conscients dels riscos, que sabem que estan aquí, que els identifiquem i que amb una tinença responsable d'aquests productes, ja siguin audiovisuals o culturals, sí, que ho tinguem molt controlat, no?
És que s'ha de parlar molt amb els nens, molt. Molt controlat, però no en el sentit punitiu i restrictiu, sinó de parlar i d'educar. Llavors no hi ha cap problema, o no hi hauria d'haver problemes.
Vostè ara mateix es troba als Estats Units, no?, amb motiu d'aquesta presentació de l'estudi. Ens agradaria també saber una miqueta la feina que vostè desenvolupa com a metgessa al cap de Vall d'Oreix i també com a integrant d'aquesta comissió contra la violència de gènere aquí a Sant Cugat, per saber com estan treballant ja aquí al nostre municipi amb la violència animal. Ja podem parlar de coses i casos concrets, no?
Doncs sí, fa poquet que nosaltres vam començar a incorporar en els nostres protocols, tant quan rebem a la pacient a la consulta com a nivell d'urgències, algunes preguntes relatives al maltractament als animals, des del mes de maig o mes de juny, més o menys. I llavors, doncs va estar casualitat, no? Però les quatre primeres dones que vaig visitar, les quatre em van explicar casos de maltractament als seus animals. I la veritat posava la pell de gallina, perquè veies com els feia patir a elles, no? I se sentien molt alleujades de poder parlar-ne, perquè potser no hi havien caigut. Penseu que les dones maltractades tendeixen a culpar-se molt de la seva situació, tendeixen a no voler molestar, és a dir, que en contra del que molta gent creu, no? Que no elles ja quan... Sí que és veritat que freqüenten molt les consultes d'urgències, però se senten molt culpables perquè saben que estan com, vinga, un altre cop aquí, un altre cop aquí, i els fa molta cosa parlar. I només que els facis una pregunta sobre com estan, sobre t'està passant això, ho necessiten molt, no? I tots els estudis ho demostren, que una sola pregunta que fem serveix perquè elles puguin parlar i se sentin molt millor. Llavors, imagineu-vos, no? Sí. Quan es tracta d'un tema tan delicat com el tema dels animals, i tan amagat, i tan... que elles pensen que li diran, va, ara em parles del gos, ara em parles del gat, doncs no, doncs precisament és una cosa molt important.
Doncs haurem d'esperar una miqueta, no, suposo, per acabar a tenir resultats concloents d'aquest estudi que estan realitzant vostès.
Sí, ja et dic, tenim quatre casos identificats, però llavors necessitem més, volem fer un estudi també a nivell sociodemogràfic, no? Quins factors en comú tenen aquestes dones, bueno, una miqueta, passar-los tots els tests que ja hi ha validats per poder avaluar el maltractament als animals, la relació amb la parella. Jo crec que l'any que ve ja podrem tenir... Tant de bo no en tinguéssim, perquè vol dir que no ha passat. Sí. Però, malauradament, jo crec que l'any que ve ja podrem tenir dades una miqueta més, més riques en aquest sentit. Però, vaja, de moment, ja us dic, és que els primers que ens hem posat... Vinga, anem a preguntar, a tots ens ha sortit positiu, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que es compleix el que passa a altres països anglosaxons i el que la nostra pròpia experiència ens està dient, que això és un fenomen universal.
Doncs doctora Núria Carol, investigadora del grup per l'estudi de la violència cap a humans i animals i també metgessa de família del Cap Vall d'Oreix, on investiguen ara i arrenquen aquesta investigació de la violència en animals. Moltíssimes gràcies i esperem que amb aquesta entrevista hàgim conscienciat una miqueta més a la gent amb motiu d'aquest Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Fins una altra i gràcies per atendre'ns des dels Estats Units. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.